l'esport del punt.
El Barça-Sevilla de diumenge és un partit que en els últims mesos ha guanyat força i interès. L'equip andalús està de moda, sobretot després de guanyar la temporada passada a la UEFA i derrotar també el Barça en la final de la Supercopa d'Europa. Albert Benet, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
És un partit especial i ho és més encara per a un dels jugadors del Barça.
Per Javier Saviola, que afronta amb un sentiment especial el partit contra el Sevilla. El futbol dona moltes voltes i diumenge viurà una cosa que fa una setmana semblava impensable, tenir la possibilitat de jugar amb el Barça i davant de l'equip on va jugar cedit la temporada passada després del seu pas pel Mònaco. A Sevilla tenen molt bon record de Javier Saviola i el davanter argentí també recorda la seva etapa sevillista.
Sí, 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 por lo que significa lo que fue el año pasado, ¿no? con el Sevilla. Pero bueno, hay que tomarse todos los partidos con la misma seriedad, tratar de ganarle un rival duro como es el Sevilla, que sabemos que no va a ser para nada fácil y bueno, seguramente en estos días trataremos de ver qué beneficio podemos sacar de nuestro equipo, ¿no?
Saviola sap del perill del Sevilla, un equip que va deixar en evidència el Barça a la Supercopa d'Europa.
Particularmente, bueno, yo ya sé cómo juegan ellos. El Barça tuvo la posibilidad de jugar la Supercopa, entonces ya creo que los dos equipos nos conocemos bien y sabemos que no hay... Hoy por hoy ellos están muy fuertes, están con muchas ganas, ¿no? Por eso te digo que no va a ser fácil.
Saviola i tots els internacionals del Barça s'afegiran avui al grup per preparar el partit contra el Sevilla. Frank Rijkaard, el tècnic, només tindrà avui i demà per preparar en condicions el primer dels quatre partits delicats que hi ha ara al calendari, diumenge al Sevilla i després el doble enfrontament contra el Chelsea i el clàssic contra el Madrid. El capità Carles Puyol podrà jugar al Barça-Sevilla de diumenge, tot i que Rijkaard el podria reservar tenint en compte aquest exigent calendari. La lesió que es va fer dimarts als isquiotibials de la cama esquerra no és greu i, de fet, aquesta tarda ho ha de confirmar l'ecografia que li faran. De fet, Puyol va entrar a la convocatòria de l'Espanya-Argentina d'ahir, però no el van forçar a jugar.
I el Barça, Albert, ja sap el camí per arribar a la final del Mundial de Clubs després del sorteig que s'ha fet al Japó.
El Barça debutarà a les semifinals contra el guanyador del partit entre l'Amèrica de Mèxic i el campió d'Àsia, encara per determinar. Tot i que no pot servir gaire de referència perquè era pretemporada, aquest estiu el Barça va empatar a 4 contra l'Amèrica en un amistós jugat als Estats Units. El Barça va patir força amb el joc al contraatac de l'equip mexicà. El torneig es disputarà del 10 al 17 de desembre als estadis de Toyota, al sud-oest del Japó, Yokohama i Tòquio. El Barça busca el seu primer títol intercontinental després que el Dream Team va perdre el 1992 contra el São Paulo.
I l'Espanyol, mentrestant, no ha començat gaire bé la Lliga. Després de 5 jornades, només han sumat 4 punts. Un dels punts febles de l'equip ha estat la línia defensiva. A l'estiu va marxar Lopo i ha arribat la Cruz, però que no ha rendit al nivell que s'esperava d'ell. Marc Torrejón, del planter, és l'única alternativa a l'eix de la defensa. David Clopés, bona vesprada.
Bona tarda.
El club rastreja el mercat sud-americà per tal de fitxar un central al mercat d'hivern.
El director esportiu Paco Herrera és ara mateix a l'Argentina. Allí té previst veure diversos partits per seguir alguns defenses que tenen a la llista de possibles incorporacions. Avui mateix, per exemple, veurà un partit de la Copa Sud-americana entre el Boca Juniors i el Nacional de Montevideo. Els pròxims dies veurà més partits. Herrera no descarta tampoc enllaçar aquesta visita a l'Argentina amb un viatge al Brasil per veure alguns partits de la Lliga d'aquest país. Al Brasil el campionat s'acaba el mes de desembre i, per tant, ara és bon moment per començar negociacions per portar jugadors al mercat d'hivern. El director esportiu de l'Espanyol, però, té unes directrius molt clares. El club no té diners per fer grans inversions. Els accionistes només posaran diners de la seva butxaca si es tracta d'una urgència. La prioritat és un central, però també espiaran laterals esquerra. La recuperació del genoll de Peixoto comença a ser preocupant i David García continua lesionat.
Estarem, doncs, pendents d'aquest viatge de Paco Herrera a Sud-amèrica. Mentrestant, però, la plantilla de l'Espanyol pensa ja en el partit de Lliga de diumenge a Vila-real.
El tècnic Ernesto Valverde ha donat avui festa als jugadors. Tot i així, s'han entrenat a Sant Adrià, Coromines, Jonathan Soriano, Kameni, Sa i els jugadors del filial Chica i Julián. Kameni admet que el Vila-real és un rival difícil, però recorda que el més important és que l'Espanyol jugui bé. En aquest sentit, i després de dies difícils al voltant de l'equip, Kameni assegura que la calma ha tornat al vestidor.
Todo el equipo tiene jugadores de calidad, ¿no? Yo no voy a pensar quién será en frente, ¿no? Solo está bien ayudar mi mis compañeros y para todo lo que fueron. Como yo les decía, empezaron a una tranquilidad, pero maravillosa, ¿no? No hay nervios y estamos bien.
La plantilla de l'Espanyol s'entrenarà demà al complet a Montjuïc. La sessió serà a porta tancada.
I el Nàstic, per la seva part última, la preparació per al partit que també diumenge l'enfrontarà a l'Atlètic de Bilbao. Tot apunta que no hi haurà canvis a la porteria després de la recuperació de Bizarri. Ricard Boigues, bona vesprada.
Bona tarda. El porter del Nàstic, Albano Bizarri, ha fet sortir de dubtes als que pensaven que no estaria al 100% per jugar diumenge davant l'Atlètic de Bilbao. L'argentí ha deixat enrere les molèsties que ha tingut els últims 15 dies a causa d'una distensió de lligament.
He evolucionado muy bien del problemita que tenía en la rodilla, tratando de hacer el máximo trabajo esta semana para llegar en óptimas condiciones al día del partido.
El jugador que reconeix que no està en el seu millor moment és el lateral esquerre, Marco. L'andalús sap que David García té més opcions que ell per ocupar aquesta posició diumenge. La lesió de la temporada passada li ha impedit recuperar el ritme de competició.
He escuchado que el míster ha dicho que no me encuentro igual y no me encuentro igual porque yo creo que cuando me lesioné es cuando atravesaba quizá el mejor momento en el que yo estaba desde que llegué aquí a este club y por supuesto que ahora mismo no, pero entre otras cosas pues porque no tengo la competición que tenía en aquellos momentos y no estábamos en la fase de la temporada en la que estábamos en aquella época y son muchos factores, ¿no?
Per cert, David García s'ha perdut els últims minuts de l'entrenament a causa d'unes molèsties digestives. Avui Bizarri ha destacat que el vestidor nota els nervis que hi ha a l'entorn grana perquè no arriben les victòries.
Nosotros notamos también que un poco lo que hay un ambiente un poco de nerviosismo alrededor del equipo, pero yo creo que una victoria en casa tranquilizaría a mucha gente. Es normal que el aficionado que no pueda ir a los desplazamientos o que no haya ido el día del Español tenga ganas de ver el equipo ganar. Y yo creo que eso es le pasa a cualquier aficionado, ¿no? Esperemos nosotros poder jugar bien y poder sacar los tres puntos para el bienestar de todo el mundo, por la clasificación, por la tranquil·litat, per la confiança, per tot.
El porter grana no entén els nervis, ja que ara per ara, segons diu, queda molta lliga i el Nàstic encara no està ni en zona de descens.
Passen ara 3 minuts de 3 quarts de 3. La Lliga de Futbol torna aquest cap de setmana. Els últims dies s'han disputat un bon grapat de partits internacionals, alguns amistosos i altres de classificació per a l'Eurocopa. La selecció espanyola va superar l'Argentina i això dona un respir a Luis Aragonés. El partit, però, va tindre repercussions negatives en l'equip sud-americà, unes repercussions que afecten directament l'Atlètic de Madrid.
La selecció espanyola va guanyar 2-1 a l'Argentina de Messi. Els blaugranes Xavi i Iniesta van jugar els 90 minuts. Xavi va fer el primer gol i Villa el segon de penal. A l'equip argentí, Messi va ser titular i el va substituir Saviola a la segona part. El jugador de l'Espanyol, Pablo Sabaleta, va jugar el partit sencer de lateral dret. La repercussió negativa és la lesió de Maxi. Aquest matí li han fet proves i la lesió és més greu del que es pensava en un principi. Té trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i s'estarà uns 6 mesos de baixa. Maxi, a més, es va lesionar per culpa del mal estat de la gespa del nou estadi de la Condomina de Múrcia, que es va estrenar a correcuita per aquest partit. La gespa no està encara arrelada i els jugadors ho van notar. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, Javier Aguirre, ha explicat avui que potser el partit no s'havia d'haver jugat.
Yo vi las imágenes por televisión y sí se levantaba, ¿verdad? Mucha hierba, mucha tierra. El propio Maxi me confesaba que tanto Luis como el Coco querían no jugar ese partido. Bueno, aparentemente el día anterior ni habían entrenado ahí porque, bueno, no sé, el campo estaba. Y bueno, pues nos tocó a nosotros, le tocó al pobre Maxi y nada, hay que poner buena cara, él está animado.
Altres companys de Maxi a la selecció argentina també han criticat l'estat de la gespa de la nova Condomina. Arruabarrena, del Villarreal, diu que lesionar-se en aquell camp era fàcil.
Recién me han dicho que Maxi también tiene... Salió lesionado Maxi Rodríguez y aparentemente es más de lo que pensaba. El campo, la verdad que no estaba en buenas condiciones y se levantaba muchísimo, era propicio a lesionarse cualquier jugador.
El blaugrana Javier Saviola també està crític i ha qualificat la gespa de l'estadi de Múrcia com un desastre.
Lo que hablamos con nuestros compañeros, ¿no? Que la verdad que el césped muy malo, no hacías pie, no se podía transportar la pelota, un desastre, ¿no?
Aquest matí, per cert, s'han disputat alguns partits de tercera divisió i també de primera catalana. Setena jornada en tercera, per exemple, Blanes 0, Premià 1, Europa 2, Castelldefels 3, Prat 0, Palamós 2 i Barça C 1, Manresa 1. I en primera catalana, també setena jornada, Pobla Meva Fumet 2, Banyoles 0, Rubí 0, Igualada 2, Igualada 0 també, Casa 2, Poble Sec 0, Gramenet B4, Europa B1, Granollers 2, Amposta 2 i Montañesa 2, Badalona B1. La resta de partits es juguen aquesta vesprada. Catalunya.
Aquest anunci està adreçat a tots els qui viviu la vida intensament. Els qui penseu que els límits són solament una barrera imaginària. Els qui sentiu que el més extrem és el més autèntic. A tots els qui buscàveu un motor de 174 cavalls, més capacitat d'arrossegament i més espai de càrrega. A tots vosaltres, de res. Us ho mereixíeu. Nou Nissan Navara. Viu intensament.
Motor Llançà, concessionari oficial Nissan. Telèfon 902-150-350.
L'esport del punt.
9 minuts i seran les 3 de la vesprada. També hi ha hagut competició de bàsquet i hi haurà també aquesta vesprada. Ha començat la Lliga Femenina. L'UB Barça és l'únic representant català de la categoria i un dels aspirants també al títol, tot i que enguany l'equip que més s'ha reforçat és el Ciudad Ros Casares. Les blaugranes ja han debutat. Ho han fet a la pista de l'EB Promociones de Santa Eulàlia,
on han perdut per 97-94. Debut, per tant, en derrota de l'equip que entrena Sílvia Font. El Ciudad Ros Casares, el gran favorit al títol, debuta aquesta tarda a 6:45 contra l'Encino. De fet, el Ros Casares ja va aconseguir dissabte la Supercopa contra el Perfumeries Avenida. Precisament, el Perfumeries Avenida, que ha superat l'Estudiantes per 57-72, és un dels aspirants també al títol. El ventall de possibilitats el tanca l'Ondarribia, que juga avui contra el Ribas Futura.
I en l'ACB es disputa la tercera jornada. Ahir va ser el torn de la Casballo Girona, que va aconseguir una important victòria en la pista del Bruesa de Sant Sebastià, amb una gran actuació de Germán Gabriel. Avui li toquen els altres dos equips catalans de la categoria, el Winterthur Barça i el DKB Joventut. Montsemir, bona vesprada.
Hola. Bona tarda.
Els dos juguen en casa, però aquest migdia ja hi ha hagut dos partits.
Amb aquests resultats, a Tossa d'Alacant 77, Caja San Fernando 82 i Madrid 107, Vive Menorca 78. Pel que fa a aquesta tarda, el Barça rep el Pamés a València a partir de les 7 i a ningú se li escapa el mal inici de temporada de l'equip que entrena Dusko Ivanovic, però els jugadors asseguren que no estan preocupats perquè aquesta dinàmica pot canviar en qualsevol moment. El pivot Denis Marconato no creu que la situació sigui encara perillosa.
No és molt dramàtic perquè té un bon equip, están trabajando muy bien, son un poco cansados porque son mucha gente que llega del Mundial, del partido de l'Europeo. Esto es un problema, pero pienso que ahora piano a piano están mejorando mucho.
El rival d'avui, el Pamés de València, tampoc travessa un bon moment, ja que igual que el Barça encara no ha aconseguit cap victòria. El partit del DKB Joventut contra l'Estudiantes tampoc serà fàcil pels catalans. Els madrilenys no han perdut cap partit, mentre que els verd i negres venen d'una derrota a la primera a la Lliga contra la Casballo. Això els donarà una motivació extra, segons explica Ferran Lavinya.
L'ha d'afectar el sentit de que ha de ser una motivació. Sempre després de perdre un partit ha de ser una motivació extra per guanyar el següent. A més, a casa, que jo crec que nosaltres hem de ser forts a casa, perquè a més hem d'aconseguir que s'escapin el mínim de partits possibles, i jo crec que ha de ser una motivació extra.
I ahir, com dèiem, Germán Gabriel va ser el gran artífex de la victòria de la Casballo Girona, que va guanyar en la pista del Bruesa de Sant Sebastià.
El pivot argentí va contribuir amb 25 punts en una victòria del seu equip. La Casballo és el millor equip català de la categoria i compta les jornades amb victòries. Tot i això, Germán Gabriel no refia i recorda que no s'han de cometre les mateixes errades que la temporada passada.
Sí, la verdad es que a un gran nivel, ¿no? Y hemos empezado la temporada muy bien, pero yo creo que no tenemos que caer en los del año pasado, ¿no? De venirnos abajo, sino mantenernos todos juntos y saber que la liga es partido a partido, ¿no?
Doncs és l'actualitat de la Lliga ACB de bàsquet. Ara parlem d'una altra competició que s'ha disputat avui mateix i que ja té campió. Després d'haver-se disputat ja la Copa Catalunya i just abans que comence aquest mateix cap de setmana la Lliga de Waterpolo, avui s'ha disputat la final de la Supercopa d'Espanya. El campió és català perquè s'han enfrontat dos equips d'ací, l'Atlètic Barceloneta i el Natació Sabadell.
L'Atlètic Barceloneta s'ha endut el títol després de superar el Natació Sabadell per 14-8 a les piscines del Sant Andreu. Aquest és el quart títol de l'equip barceloní en aquesta competició i el segon de la temporada després de guanyar la Copa Catalunya al Barcelona Nofer. El Sabadell no ha pogut reeditar el títol de la temporada passada.
Per cert que la selecció espanyola ja coneix els seus rivals per al pròxim campionat del món després que avui s'ha fet el sorteig dels grups a Melbourne, que és la seu del Mundial.
En categoria masculina, l'equip de Rafa Aguilar s'enfrontarà al grup C a Grècia, Rússia i un tercer equip que sortirà del guanyador del grup asiàtic de classificació. Pel que fa a l'equip femení, ha quedat enquadrat al grup A amb Rússia, Alemanya i el subcampió del grup asiàtic de classificació. El campionat del món de waterpolo de Melbourne començarà el 18 d'abril del 2007.
A Catalunya Ràdio seguim de ben a prop Dani Pedrosa i Gibernau, Elias i Checa.
Perquè a Catalunya Ràdio seguim l'actualitat minut a minut dels pilots catalans al Mundial de MotoGP, els grans premis d'arreu del món.
Tota la informació amb Damià Aguilar, els butlletins horaris i els programes esportius.
El Mundial afronta aquest cap de setmana la penúltima cursa a Estoril. El mallorquí Jorge Lorenzo es pot proclamar matemàticament campió del món de 250, succeint el campió vigent Dani Pedrosa. El vallesà, per la seva part, té poques opcions de títol al MotoGP. Els entrenaments aquest divendres i dissabte, i diumenge, l'hora de la veritat.
Si us agrada l'olor de benzina i pneumàtics, seguiu la informació del Mundial de MotoGP a Catalunya Ràdio.
Doncs a Catalunya Ràdio comencem a fer boca amb aquest Gran Premi de Portugal, el circuit d'Estoril. De fet, ja han començat a rodar les motos en els primers entrenaments. L'última hora d'aquest Mundial, que en moltes ocasions ja mira cap a la pròxima temporada, ens la porta el nostre enviat especial. Catalunya Ràdio, Estoril. Damià Aguilar, bona vesprada.
Bona tarda. El MotoGP 2006 arriba aquest cap de setmana al seu penúltim capítol, el 16è, i abans d'entrar-hi a fons el que tenim és un apèndix del 15è, els entrenaments posteriors al Gran Premi del Japó. El circuit de Motegi Sete Gibernau va rodar amb la Ducati 800 de la pròxima temporada, va marcar el millor temps i va rodar poc, però es va negar a comentar l'experiència fins que no renovi. Així ho deia a la web motogp.com.
Cuando se solucione mi futuro hablaré de una moto de futuro. Ahora yo tengo que hablar de mi presente, que es con Ducati. Ojalá podamos seguir juntos el año que viene, que es lo que yo quiero, pero hablar de una moto que por ahora no es mi moto, no, yo no tengo que hablar.
La mànager de Gibernau està camí de Portugal aquest cap de setmana i pot haver fumata blanca pel barceloní. I més quan Marco Melandri ja ha anunciat que es queda amb Fausto Gresini i rebutja l'oferta de l'equip oficial Ducati. A 250 és Jorge Lorenzo qui ho té tot de cara diumenge per proclamar-se campió del món. Quedant al davant de Dovizioso ho serà. Mentrestant, el MotoGP és Hayden qui pot ser-ho, però ningú no hi compta, perquè el nord-americà hauria d'acabar per davant de Rossi. I mentre l'heptacampió ha guanyat 4 vegades en 6 anys a la pista portuguesa, Hayden, el millor que ha fet en 4 temporades, és un 7è. Això si no plou. En cas de pluja, Rossi podria sortir d'Estoril com a nou líder. Aquí a Portugal assistim aquest cap de setmana a l'estrena d'una nova moto a la màxima categoria. Es diu Ilmor, és un projecte de 800 centímetres cúbics, produït, entre altres, per Mario Ilien, enginyer molt conegut al món de la Fórmula 1 perquè ha guanyat títols mundials amb l'equip McLaren. La moto està convidada a Estoril i València i la conduirà l'australià Gary McCoy, expilot del Mundial de Motos. Per la seva part, el pilot català Carles Checa té una oferta en ferm d'aquest nou projecte per ser-ne l'any que ve pilot oficial.
Ahir el pavelló de Fontajau, a Girona, va acollir la cerimònia d'inauguració dels Especials Olímpics Catalunya. Es tracta d'una competició que té com a objectiu millorar la qualitat de vida mitjançant l'esport de persones amb disminucions intel·lectuals. Des d'avui fins diumenge, 1.800 esportistes competiran en 13 esports diferents. Al seu costat, ahir van ser-hi esportistes de renom que van voler donar-los suport.
Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent. És el jurament que van fer els esportistes participants en aquesta 8a edició dels Especials Olímpics Catalunya que es fa a Lloret de Mar. I és que aquests són uns jocs especials on té molt de protagonisme allò de l'important no és guanyar sinó participar. Qui també ho fa, tot i que des d'un altre vessant, són esportistes de renom, alguns en actiu i d'altres retirats. És el cas de l'extenista Sergi Bruguera, que considera que en aquests jocs es veu la veritable essència de l'esport.
Podem sentir a Sergi Bruguera. En qualsevol cas, era la cerimònia d'inauguració dels Especials Olímpics que es va fer ahir a Fontajau, a Girona. Encara podem explicar abans d'acabar que la Fiorentina ha demanat al Comitè Olímpic Italià que intercedisca perquè anulen la seva sanció de 19 punts negatius al Calcio per la seva implicació en el cas Moggi. Els directius de la Fiorentina no accepten una reducció de la sanció, sinó que el que volen és la total anul·lació perquè insisteixen que estan nets de tota sospita. I també en futbol podem dir ja que queden poques habitacions lliures a Sud-àfrica per al Mundial de Futbol de l'any 2010. El comitè organitzador ha anunciat que ja s'han reservat gairebé de 9.000 places d'hotel. A falta d'encara 4 anys perquè es disputa el Mundial, alguns hotels ja ho tenen tot complet pels dies de competició. Fins aquí l'Esport al Punt d'aquest dijous. Bona vesprada.